taxa de debò, això és molt important.
Se'l titlla d'ultraconservador, ell és catòlic, no, és... Sí.
Sí, potser sí, però en tot cas diu el que penso, que cosa que entre els polítics no és habitual.
No és habitual. Algun últim comentari?
Poca cosa més a dir. A mi em costa molt entendre les primàries aquestes que fan els americans.
Tot l'any, tot l'any, fent primàries.
Ho he intentat moltes vegades entendre-les, no acabo de comprendre-les bé. Crec que Obama, de totes maneres, té molts números a tornar a reeditar el seu mandat, eh?
Doncs veurem què passa al novembre. Tindrem ocasió de parlar-ne. Gràcies, Daniel Arasa, Alfons Calderón i Ignasi Arbussà. Fins la propera. Bon dia.
Molt bon dia.
Ara els titulars amb la Carolina Costa, després el comentari de Manuel Milian Mestre i després parlarem d'un projecte audiovisual de l'Escola Pia de Catalunya. Això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Catalunya demanarà al govern espanyol que ampliï el sostre de dèficit a l'1,7% per al 2012. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, plantejarà a Cristóbal Montoro que l'augment en el cas autonòmic sigui de la mateixa proporció que el marge extra que es dona al govern espanyol. I el mateix govern espanyol ha decidit suavitzar aquest límit de deute exigit a les comunitats autònomes. El projecte de llei orgànica d'estabilitat pressupostària, aprovat en l'últim Consell de Ministres, estableix que les comunitats autònomes un nivell màxim de deute del 13% sobre el seu producte interior brut. La Comissió Europea demana a Espanya reduir les seves tarifes de mòbils. La Comissió del Mercat de Telecomunicacions decidirà provisionalment el pròxim 16 d'abril sobre l'abaratiment dels preus de les trucades. I en esports, tensió entre el Barça i la Federació Espanyola de Futbol. Ramon Castelló, què passa?
Ens passa que el cas Piqué està portant molta cua. El Barça ha presentat al·legacions a la vermella del jugador i demanarà a la federació que els detalli el criteri del comitè d'àrbitres i de competició per saber quan intervenen d'ofici i quan no. A més, per mostrar el seu disgust, per tot plegat, el Barça no assistirà avui a la reunió de la Federació Espanyola d'aquest matí, on es decidirà la seu de la final de Copa del Rei. Per cert, que es podia decidir per sorteig. A tot això, l'equip prepara el partit de demà de Champions contra el Bayer Leverkusen amb la baixa segura d'Alexis Sánchez. Avui a la tarda l'equip es tornarà a entrenar i després estarem molt atents a la roda de premsa de Pep Guardiola. Pel que fa a l'Espanyol, va tornar ahir de Madrid amb l'objectiu de refer-se psicològicament de la derrota contra el Madrid, i en l'últim partit de la jornada de Lliga d'ahir, el Llevant va guanyar el Betis per 3-1 i va recuperar plaça de Champions.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:15.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Quan passen 3 minuts de les 9, avui el comentari ens arriba de la mà de Manuel Milian Mestre, consultor, periodista i exdiputat. Endavant, senyor Milian Mestre.
Putin, fill d'un cuiner, va camí de convertir-se en el nou tsar de les Rússies. Ha sigut reelegit per la presidència d'este país, d'este gran país, per el 60% dels vots. No acabo de comprendre totes les raons d'aquest èxit polític, però sí entenc perfectament tot el que significa per als soviètics, per més dit, per als russos, els ex-soviètics. El vaig conèixer en 1990, mes de juny, a l'alcaldia de Sant Petersburg. Era el cap de protocol de l'alcalde Anatoli Sobchak, un home extraordinari que ja apuntava clarament el postcomunisme. Catedràtic de dret financer, era un home molt respectat per als ciutadans d'aquella antiga capital de Catalina la Gran i Pere el Gran, creadors d'aquella meravellosa ciutat, única, diria jo, dita la Venècia del Nord, construïda per arquitectes italians i plena de bellesa del segle XVIII. Canals, ponts, palaus grandiosos, com el Palau d'Estiu de Pushkin, catedrals soberbies amb icones monumentals. És una meravella. Durant més d'una hora vaig poder estar discutint algunes qüestions amb Sobchak, amb un grup de mitja dotzena de diputats espanyols. Putin ens va acomodar a la taula de la nit es va obsequiar amb nom i representació de l'alcalde Sobchak amb un sopar a una latxa de les afores de la meravellosa ciutat. Amb Francesc Homs, l'exconseller de la Generalitat, i amb mi, va estar parlant el senyor Putin de Barcelona, de València, de l'alcalde Maragall, de la seva amistat amb Sobchak i d'un viatge que vam fer a València tots dos plegats, on ell em deia Sobchak, ens digué que es va estranyar molt de veure tantes taronges a terra passant per les tarongerols de Castelló a la vora del tren de la via. Per què no les cullen d'aquest de terra? Preguntà l'alcalde rus a Maragall. Aquell li respongué que no sabia la causa, però pensava que pregar-les resultava molt més car que deixar-les allí podrir. Sobchak respongué: jo pago la collita, jo pago el transport fins a Sant Petersburg si me les regalen dels meus nens de les escoles. Aquí no poden tenir-les. Nosaltres faríem molt feliços a molts nens si poguem menjar-les. N'hi havia encara molta fam. El comunisme era un fracàs com a sistema de producció. Putin estava prenent nota de totes les nostres opinions amb molta, molta interès i atenció. Finalment, ens despedirem després de quasi bé 2 hores i pocs anys després vaig tenir la gran sorpresa de reconèixer junt a Yeltsin aquest cap de govern rus ja caigut el comunisme i convertint-se en una figura emergent i sorprenent. Era, repeteixo, el cap del protocol de Sobchak a l'Ajuntament de Sant Petersburg. Un home hàbil, un home ambiciós, tal vegada perillós, de mirada torba, fill del KGB soviètic, amb tot el que això significa, i molt intrigant. Ara, amb llàgrimes als ulls, recupera la presidència i és discutit per la manera com ha sigut reelegit. Ha hagut trampa? No sé ben bé, però el poble rus vol la pau, la seguretat, l'orgull com a nació i la voluntat de recuperar el prestigi com a potència mundial que va ser. Evidentment, el poble vol una persona forta, un rus autèntic, una persona d'una capacitat de resistència provada. Tal vegada per això, perquè no vol penúries ni més pobreses, ha reelegit aquest home. Lo de menys per ells és la premsa democràtica, la puresa democràtica, l'opinió d'Occident. Tenen necessitat d'homes forts. És la nostàlgia, tal vegada, dels sars. A mi m'amoïna aquest escenari. Serà bo per Occident? És una incògnita i un repte. Bon dia.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Tots els divendres de Quaresma, temps propici per l'oració i la reflexió, farem el piadós exercici del Via Crucis. I els dijous eucarístics i l'Hora Santa ens ajudaran a preparar la celebració de la Pasqua. Temple del Tibidabo, un món d'activitats. 93 417 56 86.
Si fins al dia 14 tens Hipercor el detergent per rentavaixelles Finish a 10,99 euros la bossa amb pastilles gratis, és millor.
I si a més pel fet d'emportar-te dues bosses tens la segona al 70% de descompte, és hiper millor.
Detergent per rentavaixelles Finish a 3,30 euros la segona unitat.
Hipercor, preu hiper millor.
Preus vàlids a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
L'Escola Pia de Catalunya ha posat en marxa aquest any i per primera vegada de manera oberta a totes les escoles cristianes del país la mostra audiovisual que pretén recollir i donar a conèixer treballs audiovisuals destacats i produïts pels estudiants de batxillerat, dels cicles formatius i d'altres itineraris impulsats per les institucions educatives durant aquest curs, el 2011-2012. Hi ha tres categories en aquesta mostra en forma de concurs de treballs audiovisuals, reportatge audiodocumental de màxim 6 minuts, curtmetratge de ficció també de màxim 6 minuts, o videoart, un minut artístic o un anunci publicitari. D'aquesta iniciativa que pretén obrir la creativitat audiovisual a tots els sectors de l'escola cristiana particularment, i també a les inquietuds de molts nois i noies, parlem durant els propers minuts amb el seu coordinador, màxim responsable, Jordi Vilà, que és professor d'audiovisual a l'Escola Pia de Sarrià. Jordi Vilà, que com dèiem és el coordinador d'aquesta iniciativa, la mostra audiovisual de l'Escola Pia de Catalunya, és aquí amb nosaltres en directe, quan d'aquí a 3 minuts serà 9:45. Senyor Jordi Vilà, bon dia.
Bon dia.
Què és la mostra audiovisual de l'Escola Pia?
Doncs la mostra és una iniciativa que va sorgir l'any passat, quan ja doncs, feia 2 anys que es duia a terme l'assignatura de cultura audiovisual a l'escola. I una iniciativa per donar a conèixer els treballs més destacats que s'havien produït durant els 2 darrers anys. Va començar doncs, com una cosa una miqueta petitona. Volíem ensenyar doncs, a les famílies, la qualitat educativa, aquests treballs, aquests projectes que s'havien anat elaborant, que havien destacat especialment, que havien guanyat premis en diferents certàmens. Però de seguida va sorgir la idea d'obrir aquesta iniciativa a totes les escoles pies de Catalunya. L'escola Pia doncs, consta de moltes escoles al nostre país. I aquest any doncs, van dir farem una cosa una miqueta més gran. Va tenir molt d'èxit, la rebuda va ser molt, molt bona, els projectes presentats van ser d'una qualitat realment destacable. I van dir, doncs bé, obrirem a totes les escoles pies de Catalunya. Clar, la sorpresa va ser al sortir la notícia publicada a la revista del FEC, que vam rebre alguns correus d'altres escoles, no de l'Escola Pia, d'altres escoles cristianes, demanant a veure si també podíem participar. Vam dir, home, doncs escolta, i tant que sí.
L'èxit sorprèn a la pròpia empresa, sí. La Fundació Escola Cristiana de Catalunya s'implica en la seva totalitat.
No? Exacte. Home, realment, a la cultura audiovisual és quelcom que, que va creixent, que cada vegada té més presència en el món educatiu. Cada vegada hi haurà més escoles que impartiran aquesta assignatura de cultura audiovisual, però tot i no impartir aquesta assignatura, ja hi ha moltes escoles que treballen amb mitjans audiovisuals, doncs que fan curtmetratges, que fan documentals, que fan anuncis, i és bo que tot això es doni a conèixer. I, a més, és un incentiu pels estudiants saber que els seus projectes seran visionats, que seran valorats, que seran aplaudits, també.
La finalitat principal d'aquesta mostra audiovisual és estimular l'interès dels estudiants pels mitjans audiovisuals i també incentivar la creativitat i augmentar el coneixement dels estudiants sobre l'elaboració de productes audiovisuals. Per què és bo que en aquesta creativitat doncs s'estimuli una mica el treball dels alumnes? Potser perquè també els fa obrir-se més al món, els fa treballar valors també.
Exacte, per una banda, el mitjà audiovisual el que permet és l'expressió d'una sèrie de coses. Clar, nosaltres treballem, per exemple, el documental i el reportatge serveix per informar de realitats que tenim en el nostre entorn i, per tant, els nanos que treballen aquest gènere, el documental, el reportatge, els acosta a unes realitats que potser abans desconeixien, perquè s'hi han d'acostar, les han de conèixer, les han de saber explicar. La part del curtmetratge de ficció, home, amb la ficció treballem tota la part més creativa, tot allò que portem a dins. I després també aquest videoart, màxima expressió, i l'espot. L'espot que pretén doncs, fer publicitat sobre algun valor doncs, que treballem a l'escola. Evidentment, els nanos se senten molt motivats de poder fer això, saber que els seus productes seran visionats, perquè l'objectiu de qualsevol projecte audiovisual és que sigui visionat. No té gaire sentit encarregar un treball que només es mirarà el professor, el valorarà i ja està. No? Llavors, realment, que penso que s'ha de donar a conèixer tot això que es fa.
I són nois i noies de 17 o 18 anys, és a dir, de segon de batxillerat, que ja, d'alguna manera, fan una feina important amb aquests treballs audiovisuals.
Sí, de fet, els nostres estudiants no només preparen projectes per l'assignatura, sinó que també es dediquen a preparar doncs, aquells vídeos per l'escola, per donar a conèixer les coses que fem a l'escola, per exemple, doncs, el Dia Internacional de la Pau, el DNIC, doncs, van fer també un vídeo molt xulo, videoclips, un videoclip per Nadal, per exemple, ara que van fer la recollida d'aliments pel Banc d'Aliments, doncs van fer també un anunci promocional, i realment és una manera molt engrescadora de treballar molts aspectes de l'escola, o sigui que realment treballem les competències audiovisuals, allò que treballem amb l'assignatura, però a més serveix per cohesionar també tota la comunitat educativa.
Els nois i noies que vulguin participar en aquesta mostra audiovisual tenen a l'abast a les escoles material per fer això? També tenen la possibilitat de fer-ho pel seu compte?
Sí, realment avui en dia fa falta molt poca cosa per poder elaborar un producte de qualitat. No fa gaire setmanes els comentava als meus alumnes que no es preocupessin per l'element tecnològic, perquè hi ha avui en dia grans certàmens, grans mostres també audiovisuals, no presenten curtmetratges, gravats amb el telèfon mòbil. Mm. I realment el més important és la idea. Després el mitjà és allò de menys. Amb qualsevol càmera doncs, que hi ha avui al mercat, de les més assequibles, es pot fer un gran producte audiovisual. I els programes d'edició informàtics estan absolutament a l'abast de tothom. O sigui que realment no fa falta un gran equip tecnològic per poder fer un producte audiovisual de molta qualitat.
Estem parlant avui amb Jordi Vilà, professor d'audiovisual de l'Escola Pia de Sarrià i coordinador de la mostra audiovisual que l'Escola Pia ha organitzat i que queda oberta aquest any als nois i noies de segon de batxillerat que facin cultura audiovisual a totes les escoles de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. A nivell pràctic, com funciona la presentació d'aquests treballs en les tres categories? Recordem-ho, reportatge o documental, curtmetratge de ficció o videoart o esport publicitari.
Doncs els projectes s'hauran de presentar en format AVI, és a dir, que en el moment de fer l'edició del producte s'ha doncs, de donar aquest format, que és un format doncs, d'alta qualitat, i s'ha de penjar el document al YouTube. Així de senzill. Un cop penjat el document al YouTube, s'ha d'enviar l'enllaç a l'adreça, doncs, en aquest cas, doncs, de moment encara no l'hem canviat, serà la meva, que és jordi.vilar@escolapia.cat. I aleshores s'han d'adjuntar algunes dades, doncs, el títol del projecte, la categoria en la que participa, el nom del centre, les dades dels autors i les dades de la persona responsable del centre. Aleshores, nosaltres el que fem és una preselecció dels projectes que rebem amb un jurat format per membres de la comunitat educativa de l'escola i els projectes seleccionats o preseleccionats doncs, seran valorats per un jurat. Un jurat format per membres destacats del món audiovisual, del cinema, de la televisió, del món informatiu, de la premsa, etc. S'otorgaran tres premis del jurat, però també s'otorgaran tres premis del públic, és a dir, que aquests projectes preseleccionats seran visionats el dia 31 de maig al teatre de l'escola, on fem un acte doncs, molt xulo, l'any passat realment va agradar moltíssim, i el públic vota aquells projectes que més els agrada. Per tant, doncs, tindrem
després de veure'ls allà mateix en l'acte.
Ah, exacte.
6 premis, dos per a cada categoria. O de vegades pot coincidir, no?, el premi del jurat.
Clar, l'any passat va passar doncs, que hi va haver dos treballs premiats doblement, pel jurat i pel públic. I un altre doncs, que realment va agradar molt al públic, no va agradar tant al jurat, però també és molt bo de conèixer aquesta reacció del públic en el moment.
Fins quin dia hi ha temps per presentar els treballs?
Es poden presentar els projectes fins al 23 d'abril, fins al dia de Sant Jordi. Si algú doncs arriba una miqueta tard, no passa res, no passa res perquè...
No són inflexibles.
No, i ara només faltaria, estem acostumats amb el, mare de Déu, amb els estudiants que sempre ens presenten coses tard. I l'acte d'entrega de premis doncs, serà el dia 31 de maig a l'Escola Pia de Sarrià, tothom hi està convidat.
El dia 31 de maig, el resultat que pot ser, doncs, d'alguna manera, un acte generador de molta producció audiovisual interessant, de gent jove, de joves promeses, podem dir,
exacte,
no? Del
i bon després aquests projectes també que seran premiats, doncs, seran difosos, se'ls donarà difusió, a part doncs, del premi econòmic, però els estudiants podran assistir a un rodatge d'una pel·lícula, podran visitar doncs, la productora Scandalo Films, trobar-se amb professionals de l'audiovisual, rebran també un lot de pel·lícules, tindran una dinar xerrada amb professionals del món audiovisual i, sobretot, el més important és que es farà difusió d'aquests projectes.
Per als pares, mares i familiars que ens escolten amb fills a segon de batxillerat en una de les escoles de l'Escola Cristiana de Catalunya, doncs els recordem que poden fer aquests treballs de la mostra audiovisual de l'Escola Pia de Catalunya enviant el vídeo, després de penjar-lo avui al YouTube, en l'enllaç a jordi.vilar@escolapia.cat abans del 23 d'abril. El 23 d'abril com a molt tard.
Això mateix.
Bé, una curiositat només per acabar. Jordi Vilar, la temàtica, que és lliure, d'alguna manera està molt repartida. Hi ha gent que li agrada parlar de temes socials, de temes religiosos, de temes polítics...
Sobretot en la part del documental i reportatge treballem molt aquells valors propis també de l'escola, de la solidaritat, la cooperació i sobretot també donar a conèixer aquelles parts de la nostra societat que queden una miqueta més amagades. Pel que fa a la categoria de ficció, doncs aquí hi ha llibertat absoluta, llibertat absoluta. També deixem dir que tenim una pàgina web que de moment és provisional, però que en breu doncs, tindrà el nom de Mostra Audiovisual EPC, Escola Pia de Catalunya.cat. Llavors, doncs, en breu tindrem en marxa també aquesta pàgina web. Mentrestant, si no, doncs, si algú està, doncs, la gent que estigui interessada enviant un correu, doncs ja els enviarem tota la informació, el tríptic, rètols, també per fer publicitat als seus centres, i endavant.
Molt bé, doncs Jordi Vilar, coordinador de la mostra audiovisual de l'Escola de Pia de Catalunya, felicitats per aquesta iniciativa, que vagi molt bé i fins un altre, bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Ràdio Estel.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta una mica més a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la salve a 1:00 PM i les vespres a 7:15 PM. Cada setmana les tres pregàries en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Stop a l'atur juvenil. Iniciatives d'Església per inserir els joves en el mercat laboral. Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. I ara, per cada nova subscripció, 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Conferències quaresmals a la Basílica de la Puríssima Concepció. La nova evangelització, interiorització, continguts i experiència. Diumenge 11 a les 7 de la tarda, la nueva evangelización en España después de la Jornada Mundial de la Juventud. Amb el cardenal Antonio María Rouco Varela, arcabisbe de Madrid. Seguidament, vespres solemnes i eucaristia i servei de guarderia. Organitzen la parròquia de Sant Francesc de Sales i la Basílica de la Puríssima Concepció, Aragó 299 de Barcelona. Més informació al 93 457 65 52 i a concepciobcn.com, amb la col·laboració de la Delegació per la Vida Consagrada. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
la cova Sant Ignasi de Manresa ja comença ara el seu camí cap a la celebració l'any 2022 del 5è centenari de l'arribada de Sant Ignasi a Manresa. La fundació que marca aquest emplaçament al Bages presenta un programa d'actes que es faran durant aquest mes de març i que commemoren, en el cas d'aquest 2012, els 490 anys de l'estada d'Ignasi de Loyola a Manresa. Els actes programats recordaran el llegat que ha deixat a la ciutat de Manresa l'estada d'Ignasi de Loyola i també posaran la vista en aquest 5è centenari. Hi haurà diferents moments centrals en aquesta presentació. D'una banda, aquesta setmana vinent, el dia 15, serà la presentació del camí ignasià i del projecte de futur de la cova, que en aquest cas serà el dia 25. També hi haurà el tradicional pelegrinatge amb joves de Montserrat a Manresa i altres activitats que comentem durant els propers minuts breument amb Pol Valero, que ja ens havia visitat ara fa uns dies per parlar d'aquesta previsió. Pol Valero, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, què és el que es farà aquest mes de març? Ens ho pot destacar?
Sí, una mica el que volem és escenificar aquesta preparació per la celebració dels 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi a Manresa. Llavors, una mica el que volem és donar a conèixer tot el que volem fer de cara als 500 anys i alhora també donar a conèixer què és la cova i què és el camí ignasià per aquells que no ho coneguin.
Mm-hmm. Bé, com a director de la cova de Sant Ignasi, quines possibilitats ofereix aquest moment?
Sí, tenim dos actes centrals. Un és el dia 15, que és la presentació més o menys oficial del camí ignasià. Va dirigit sobretot a administracions i empresaris del sector del turisme, però està oberta a tothom, en la que Chris Lowney, que és un conferenciant americà i és un dels ideòlegs del camí, ve a explicar-nos el perquè del camí. I ens acompanyarà també Francesc Xavier Mena, el conseller, a explicar-nos la importància del turisme religiós. Això és el dia 15, serà a la Cambra de Comerç de Manresa, i llavors el 25 tindrem un acte de presentació del projecte de futur de la cova, que es farà a l'església de la cova, i en la que parlaran diferents persones, i entre elles Núria Gispert, la presidenta del Parlament de Catalunya.
Aleshores, d'aquests dos actes, el dia 15, dijous de la setmana vinent, a quina hora?
És a les 7:30 de la tarda.
A 7:45 del vespre, a la Cambra de Comerç de Manresa.
Sí.
I en el cas del 25?
En el cas del 25 és de les 6 de la tarda a l'església de la Cova.
En aquest cas el 25 és diumenge, per tant es fa a les 6 de la tarda.
Uh-huh.
Són unes portes obertes importants, també en presència d'autoritats civils, per donar a conèixer el camí ignasià i tot el que és el projecte de futur de la cova. Sobre el camí ignasià, què ens pot dir del que és físicament aquest camí, aquest itinerari, que suposo que s'inspira en el recorregut que Íñigo de Loyola, Ignasi de Loyola, va fer des de Navarra i Guipúscoa fins aquí?
Sí, exactament. El camí ignasià és la ruta que va recórrer Sant Ignasi des de la seva casa natal, on va decidir el seu canvi de vida, deixar la vida militar per dedicar-se a servir a Déu, fins a Manresa, que és on va viure importants experiències espirituals que el portaran a escriure els seus exercicis espirituals. Llavors, d'alguna manera, aquest itinerari des de la conversió fins a la il·lustració del cardener, que és el que simbolitza aquesta conversió que va viure a Manresa, és el que és el camí ignasià, que està dissenyat una mica a imatge del camí de Sant Jaume, però amb alguns elements diferenciats, i és que el camí de Sant Jaume és un camí de destinació, es peregrina a Santiago de Compostela, però és indiferent per on hi vagis. En canvi, aquí és un camí tancat, té un origen i un final.
I tancat i marcat, amb aquesta nova promoció que vostès fan.
Sí, sí, sí. Hi ha una pàgina web, que és caminoignaciano.org, on hi ha la descripció de tot el camí, hi ha les marques de les etapes, en quins llocs es pot menjar i dormir, i també et pots descarregar un fitxer per GPS perquè no et puguis perdre durant el camí.
Tindrem ocasió de tornar a parlar d'aquest camí ignasià i de les noves possibilitats de la cova de Sant Ignasi ara que iniciem el recorregut de 10 anys fins al 5è centenari de l'arribada de Sant Ignasi a Manresa. Però, si ens pot dir en pocs segons, per on passa el futur de la cova de Sant Ignasi? Per ser un espai, d'alguna manera, obert a aquelles fronteres que Sant Ignasi veia, no?, a l'hora d'impulsar la seva espiritualitat.
Sí. La Cova té, ha redactat un pla estratègic de què és el que hauria de fer en el segle XXI i en allà hi ha moltes propostes i, bàsicament, sense deixar els seus orígens ignasians i el que són els exercicis espirituals que ha fet tradicionalment i que continuarà fent, vol fer una aposta per la recerca de noves espiritualitats, de l'espiritualitat dels no creients. És a dir, volem obrir a la Cova a gent d'altres religions i gent no creient, que busquin algun tipus d'espiritualitat. I també volem apostar molt fort per la internacionalització, perquè la Cova ha de ser un punt de referència de l'espiritualitat ignasiana al món, i per això volem oferir activitats de primer nivell mundial en diferents idiomes per poder atreure tant conferenciants de nivell com persones que vulguin estudiar tots aquests temes.
Moltes gràcies, Pol Valero, des de fa poc més d'un any director de la Fundació Cova de Sant Ignasi de Manresa. Fins una propera ocasió en què tornarem sobre aquestes interessants qüestions vinculades a la presència de Sant Ignasi de Loyola a Manresa. Molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
10:15, última hora informativa amb la Carolina Costa, després l'espai de matrimoni i família i de bioètica.
Hola, molt bon dia. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, demanarà avui que s'ampliï el sostre de dèficit autonòmic en la mateixa proporció que el marge extra que dona el govern central, un fet que representaria elevar la xifra a prop d'un 1,7% del producte interior brut català, segons han explicat AFP fonts del govern. 10 estats voten avui el candidat republicà que haurà d'enfrontar-se a Barack Obama. El president dels Estats Units és l'anomenat Superdimars, que arriba a Mitt Romney com a favorit després d'haver obtingut fins ara 8 victòries amb 203 delegats. I a Rússia, milers de ciutadans han sortit al carrer a favor i en contra de la victòria del fins ara primer ministre Vladimir Putin a les eleccions presidencials d'aquest diumenge. I en esports, el Barça ha tornat als entrenaments després d'un dia de descans per començar ja a preparar el partit de demà dimecres contra el Bayer Leverkusen, corresponent a la tornada de 80 de final de la Lliga de Campions. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel. Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot. El Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya organitza les 18è Jornades Científiques de Podologia els dies 9 i 10 de març al World Trade Center de Barcelona. Al voltant d'un miler de podòlegs d'àmbit nacional i internacional debatran temes que afecten a la professió amb conferències, taules rodones i tallers. 18è Jornades Científiques de Podologia el 9 i 10 de març al World Trade Center de Barcelona. Podologia esportiva, podologia pediàtrica, patologia del caquis, cirurgia i biopuntura, entre d'altres. Junts fem créixer la podologia. El divendres 23 de març, el bisbe Sebastià Taltabull dirigirà un recés quaresmal pel Club Més Amics al monestir de Valldonzella, carrer del Cister 41-45 de Barcelona. Hi haurà dinar de germanor, via crucis comentat per mossèn Jaume Aymar i, finalment, el recés. Les places són limitades, o sigui que no vadis. Truca per més informació i reserves al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. T'hi apuntes?
A Barcelona, Escola Sardanes al Cort Inglés.
Fem 35 anys i desitgem que et diverteixis aprenent a ballar sardanes.
Més de 21.000 nois i noies ja han viscut aquesta gran experiència.
Si tens entre 6 i 14 anys, tu també pots ballar-ne a la plaça de Catalunya de Barcelona.
Vine, l'inscripció és gratuïta.
El 10 de març comença l'Escola de Sardanes del Cort Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Jesús s'adreçà a la gent i als seus deixebles i digué: «Els mestres de la llei i els fariseus s'han assegut a la càtedra de Moisès. Feu-hi-us i observeu tot el que us diguin, però no actueu com ells, perquè diuen i no fan. Preparen càrregues pesades i insuportables i les posen a les espatlles dels altres, però ells no volen ni moure-les amb el dit. En tot actuen per fer-se veure de la gent. S'eixamplen les filactèries i s'allarguen les borles del mantell. Els agrada d'ocupar el primer lloc als banquets i els primers seients a les sinagogues i que la gent els saludi a les places i els doni el títol de rabí, o sigui, mestre. Però vosaltres no us feu dir rabí, perquè de mestre només en teniu un i tots vosaltres sou germans. Ni doneu a ningú el nom de pare aquí a la terra, perquè de pare només en teniu un, que és el del cel. Ni us feu dir guies, perquè de guia només en teniu un, que és el Crist. El més important d'entre vosaltres, que es faci el vostre servidor. El qui s'enalteixi serà humiliat, però el qui s'humilii serà enaltit. Aquest fragment del capítol 23è de l'Evangeli de Mateu, que correspon al text evangèlic del dia d'avui, ens servirà de punt de partida avui en l'espai de matrimoni i família per parlar de la credibilitat com a pares, de la coherència en la família, la coherència que poden mostrar els pares. I ens acompanyen per tractar aquest tema Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Bon dia a tots dos.
Bon dia, Ignasi.
Juan Carlos i Susi són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu en el sector de Barcelona. Bé, la pregunta que es fa al pare Lluís Armengol en la seva reflexió és aquesta. Tenim credibilitat com a pares? Tenen els pares de família, molts dels que ens escolten segur que ho són, pares i mares de família, tenim credibilitat?
Sí, i en este caso, en este fragmento del Evangelio...
La tenim, no sempre la utilitzem, podríem
sí.
dir, no?
Por lo menos tendríamos que tener.
Això, l'hauríem de tenir.
Es un ejemplo que no solo es aplicable a la familia o a la pareja o a la relación con los hijos, sino a toda la sociedad, ¿no? Indudablemente que apunta a lo que puede ser la veracidad, la verdad en las actuaciones que tienen... que tenemos los humanos, tanto en el nivel laboral como social, como político, ¿no? Sobre todo, digamos, lo poco que se tiene en cuenta esa coherencia entre lo que se predica y luego la vida, o sea, lo que se realiza. Por lo tanto, este es un precioso fragmento de Evangelio donde se nos está diciendo, oye, si no eres un buen... ejemplo, si no eres un testimonio de coherencia con lo que predicas, mal van las cosas y la credibilidad cae por tierra, por más magistral y elocuente y que la oratoria sea como la de los griegos, ¿no? Que hacían cuando los sofistas iban transformando la mentira en verdad para que se viera cómo era posible a través de la dialéctica llegar a eso. Y por lo tanto, bueno, el padre Armengol nos propone esto en el plano ya de la relación de los padres con los hijos, donde él apunta a este meollo. O sea, padres que no son creíbles por parte de los hijos luego hacen o todo lo contrario, o no hacen, o no han escuchado jamás lo que han dicho los padres.
Sí, el padre Armengol sabemos que ha tenido muchísima experiencia con la escuela de padres del CLOT, ¿no? Ha trabajado mucho con los padres. Entonces, él nos, en esta glosa nos hace ver, dice que los hijos vienen con una serie de potencialidades, ¿no? Pero los papás tenemos la responsabilidad de ayudarles a desarrollarlas, a educarlas, a que sepan hacer uso de su libertad, a darle sentido o valores que puedan ayudarles a vivir en profundidad, ¿no? Entonces, él lo que dice de que cómo que hay dos cosas, que primero que no puedes imponerle a los chicos, no puedes tener una actitud dictatorial, ¿no? De decir, esto se hace porque yo lo digo, porque eso los domestica o los puede contener, pero en cuanto son un poco más grandes, hacen lo que se les da la gana. Y después el otro problema está en que tú puedes decir cosas, pero resulta que están influenciados por los amigos, por la televisión, por todo el bombardeo de los medios, y claro, ¿cómo hacer que tu opinión realmente sea fuerte, sea válida, que tenga peso, ¿no? Para que les ayude, para que ellos te la consideren. y que pueda
sí, d'alguna manera que pugui lligar el que tu dius, vagi en consonància amb el que fas i amb el que prediques, no?
Sí,
efectivamente. Por eso decíamos que el ejemplo, el testimonio, esa coherencia es fundamental. Es decir, ahí está el punto clave de la eficacia que puede llegar a tener la educación con respecto a los hijos. No es posible darle sermones interminables sobre lo que es lo bueno y lo que se debe hacer si nosotros en nuestra conducta, en nuestras actitudes, en nuestra relación con la pareja o con ellos mismos, no somos coherentes. O sea, esta es la primera condición, la coherencia, que debe darse en todos los ámbitos. En el trabajo, en la vida social, en el barrio, con los vecinos. Todo siempre debe predominar y los hijos van observando, y es lo más importante que nosotros podemos darle a los hijos, el ejemplo y el testimonio.
La coherència és un valor, però sí. Quan un és pare o quan un és dirigent d'una empresa o quan un és president d'una associació, doncs potser aquesta responsabilitat
no,
és un plus de coherència.
Sí, tenemos que tener en cuenta que los niños aprenden lo que viven y que viven lo que aprenden. Luego van a repetir esos modelos, los van a repetir. Entonces tú hay al tanto, ¿no? Porque
sí.
No puedes. Otra, fíjate, de las cosas, aparte ese de la coherencia, no ser dictatoriales, dijimos, ¿no?
Sí.
Poner límites, eso sí, pero saber escucharle. Tú le puedes decir, esto no se puede, pero le tienes que explicar por qué. Porque si se lo impones, no lo va a asumir. Y el día de mañana, si lo ha hecho obligado, va a ser todo lo contrario.
Això a un fill o una filla, des de ben petit o petita?
Sí. Ponerle límites.
Des dels 3 anys,
quiero esto. No te lo puedo dar. No te lo puedo dar ahora. No es el momento. Porque no, pero explicarle por qué no es cierto.
Claro.
Porque si tú le das todo lo que quiere en ese momento, los haces débiles. Son chicos que después van a ser vulnerables, porque no van a saber esperar, van a pensar de que todo lo que pueden, lo que quieren tener, lo pueden tener, y eso no es verdad.
Tenim credibilitat com a pares? Aquesta pregunta que es fa el pare Lluís Armengol en una de les seves reflexions, concretament la número 38 del llibre Aixeca't i camina, reflexions sobre la vida quotidiana, és la que hem intentat respondre avui sobre el que és predicar amb l'exemple, ensenyar, doncs també requereix temps.
Dedicarles tiempo, fundamental. Que ellos sepan que si te necesitan siempre vas a estar aquí.
En aquest cas, de pares a fills, concretament.
Ser flexibles, ser comprensivos, saber de que ellos tienen unos límites, no exigirles más de lo que ellos pueden dar, pero, por otro lado, favorecer su autoestima, ¿no?
Avui podem concloure amb un últim paràgraf on el pare Armengol diu: els pares han d'aconseguir que els fills els estimin, que els portin sempre en el seu cor. Aleshores tindran credibilitat i seguiran tenint influència sobre ells, fins i tot quan els fills ja no visquin a la casa dels pares i les mares.
Y en este caso, como hablábamos del otro día de los matrimonios que duran, diríamos que los padres e hijos que perduran en el sentido de una buena relación es cuando se han tenido en cuenta estas reglas del juego que nos propone el padre Armengol.
Es muy importante también que ellos sepan que los quieres y no compararlos. Y saber que cada uno tiene que dar lo máximo de sus posibilidades.
Bé, no sé si ens ha quedat alguna cosa per dir abans.
Bueno,
abans,
siempre quedan muchas cosas, pero como tenemos muchos días ya...
Sí, tindrem ocasió de tornar a parlar-ne. Avui sí que m'agradaria acabar recordant que és el 15 de març, exactament, l'aniversari de la mort del pare Lluís Armengol, i aquest 15 de març, és a dir, dijous de la setmana vinent, es compliran exactament 5 anys de la mort d'aquest exemplar jesuïta i educador, autor de grans escrits, en els fulls de moltes diòcesis de Catalunya es publicaven els seus escrits, i també estan recollits, sobretot en dos llibres, en català i en castellà, on fa aquestes reflexions sobre la vida quotidiana i moltes, moltes en clau familiar. Per això les hem posat sobre la taula en aquests espais.
Era conciliario de los equipos, Nuestra Señora. Por eso también lo hemos...
Li tenen un efecte molt especial. Doncs gràcies, Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Més temes de matrimoni i família la setmana vinent. A vosaltres fins d'aquí 15 dies. Que vagi
bon dia,
bé.
Ignasi.
Hasta la próxima.
Bon dia.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Rega posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Rega. Actualitzem el dia només per tu.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat.
Avui connectarem amb Jerusalem com cada dimarts amb el salesià Joan Maria Bernet, que ens escolta en directe des de la ciutat on viu, des de la ciutat de Jerusalem, una setmana després que el tinguéssim aquí entre nosaltres dimarts passat en directe. Pare Bernet, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi.
Avui ens vols parlar de l'experiència de compartir taula amb nosaltres dimarts passat
molt
i de la presentació...
Molt bé, ho faré, amb molt de gust, eh? Molt de gust.
Abans d'entrar en matèria, la presentació del seu llibre sobre Jesucrist, la setmana passada, va anar bé, a la Claret?
Sí, molt bé, molt bé. Gràcies a Déu, vaig quedar molt content i la gent que estava allà també va quedar molt contents. Es va fer curta perquè són coses que no s'acabarien mai de parlar i de comentar, no?
Doncs endavant amb el seu comentari d'avui.
Gràcies, Ignasi. Segurament molts oients de Ràdio Estel en van sentir la setmana passada en l'entrevista que em vas fer tu en directe, Ignasi. Jo em trobava a Barcelona i vaig parlar des de la seu de Ràdio Estel. Avui vull descriure la meva impressió sobre les instal·lacions i el personal de Ràdio Estel i del seminari setmanari Catalunya Cristiana. Tots dos participen del mateix lloc, vora l'estació de Sants, a Barcelona. Les dues seus són part d'un antic col·legi de tres pisos, si no m'equivoco, que fan cantonada amb dos carrers. Tot està ben muntat, amb moderna tecnologia, instal·lacions per radiofonia, música, sales per entrevistes, etc. Ambdues institucions van ser fundades pel ben recordat bisbe auxiliar de Barcelona, Joan Carreras. La memòria del bisbe és present en un relleu metàl·lic a la sala de visites de l'edifici. Però, sobretot, el que em va causar una òptima impressió va ser el personal que hi treballa. La seva acollida va ser més que cordial, com si sempre ens haguéssim conegut. Em vaig quedar parat per la joventut, l'amabilitat, l'alegria, la companyonia de tots els presents i, naturalment, per la seva professionalitat i experiència en les diverses tasques que desenvolupen. Com a detall que realça la seva tasca al servei de la fe catòlica és la capella del Santíssim al centre de l'edifici, una capelleta menuda, recollida, amb sagrari i una icona de la Mare de Déu, on tots poden fer alguna visita i passar breus moments de pregària i reflexió. L'Església de Catalunya està alimentada vitalment amb aquestes dues fonts de veritat i de doctrina, que són Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, a les quals estem molt agraïts per la tasca que tan fidelment i constantment estan fent. Fa alegria veure com aquestes fonts estan assistides, enriquides i assegurades per una plantilla entusiasta, convençuda, jove i cordial, una verdadera imatge de l'Església que viu plenament i amb confiança al present i prepara amb esperança i joia el futur.
Doncs...
Que per molts anys puguin continuar donant molts de fruits i fent molt de bé com estan fent fins ara.
Moltes gràcies. Nosaltres som els que li agraïm a vostè, pare Joan Maria Bernet, la seva col·laboració, com la de tots els col·laboradors, membres de les tertúlies, persones que ens visiten en els espais, en les seccions, persones entrevistades, fan de Ràdio Estel un projecte que intenta connectar amb la societat catalana. Per tant, la seva aportació també és molt important, però moltes gràcies per aquests elogis que no ens mereixem.
No, i ben merescuts i tant a tu i a tots vosaltres. Moltes gràcies, Ignasi, moltes gràcies.
Bon dia per a Bernet. Més temes des de Jerusalem dimarts vinent. Que vagi bé.
Si Déu vol.
Ràdio Estel.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. Subscriu-te a la informació que ens uneix i ens enforteix. Ara, per cada nova subscripció al Setmanari de Catalunya Cristiana, t'endús 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Més informació al 93-409-2810. 93-409-2810. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació. Subscriu-t'hi.
Quelcom fantàstic. Els teus fills. Veure'ls créixer i descobrir el món és fantàstic. I també que la Setmana Fantàstica del Corte Inglés tens samarretes per nadó i nena per 5,95 €. I pantalons de 5 butxaques per nen per 14,95 €. Quelcom fantàstic. La Setmana Fantàstica del Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Passen 7 minuts de 3 quarts de 10. Tanquem avui el primer cafè de Ràdio Estel amb l'espai, el diàleg sobre bioètica. Ens acompanyen per parlar de bioètica, com sempre els dimarts, el metge i sacerdot Xavier Sobrevia. Bon dia, doctor Sobrevia.
Bon dia.
I la psicòleg clínica Isabel Viladomiu. Hola, bon dia.
Bon dia.
La revista Journal of Medical Ethics veu admissible matar els nens acabats de néixer. Una revista editada per l'ONG anglesa Institute of Medical Ethics va publicar el 22 de febrer un article on es defensava el dret a l'avortament, el dret a matar els acabats de néixer, perquè consideraven que això era una cosa moralment equivalent a l'avortament. És a dir, no només es defensa l'avortament, sinó ja no parlem ni d'avortament per part parcial, allò que es deia als Estats Units, que si no s'havia tallat el cordó umbilical es considerava que era avortament.
Efectivament, en fi, sinó un ja... parto, niño nacido y la posibilidad de un aborto posparto, un infanticidio, matar un niño no nacido.
Recién nacido,
efectivamente. Un neonato.
Aquesta afirmació, publicada en aquesta revista científica, o teòricament científica, podem dir, ha creat molta reacció contrària, naturalment, i molta reacció de defensa de la vida.
Hombre, quizá lo primero de todo es de dónde viene, de dónde sale esta noticia y de dónde proviene este artículo publicado. Bueno, pues viene de Melbourne, Australia. Allí hace 30 años que Peter Singer está promoviendo una bioética antipersona. Entonces, estos dos personas que firman este artículo, que son dos italianos, Giubilini y Francesca Minerva, se puede decir que la han armado gorda. Pero por primera vez, Ignasi, en muchísimos años, ha habido una reacción a nivel mundial.
Una mica tots contra aquests dos.
Efectivamente,
senyors, ¿no?
Incluso que esta señora ha venido a decir que era una publicación como interna para foros bioéticos. Claro, Aquí, ¿qué ha pasado? Estos foros bioéticos que han sido promotores de culturas muy muchas veces antipersona, promoviendo unas libertades, bueno, que no son libertades, que son realmente unos límites que no se deberían traspasar nunca, bueno, pues han estado allí, ¿eh? Y ha generado una reacción mundial, pero a todos los niveles y de todos los países. El New York Times ha tenido no sé cuántos miles de aportaciones en y contestaciones en su web, ¿eh? Y bueno, muchísima gente ha reaccionado. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? Uh-huh. Bueno, pues que este foro bioético ya no puede decir tonterías, ¿eh? Ya no puede proponer asuntos tan graves como es un infanticidio o un aborto posnacimiento. O sea, ¿qué es esto? O sea, realmente...
Sembla com si encara anéssim a pitjor en aquesta anomenada cultura de la mort, que ja definim així l'avortament.
Sí, però sale de unos foros muy concretos, de estos foros antiderechos humanos, ¿eh? Y vemos como ha habido una reacción, bueno, extraordinaria, es decir, bueno...
Un consens a fons a favor
sí, sí,
de la vida.
Sí, 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 a favor de la vida, a favor de los niños, a favor.
Mossèn Xavier.
A veure, aquí està és el tema del concepte de persona, el que estaria potser en la clau una mica de tot això. És a dir, quan parlem de persona? I ells defineixen que no és persona qui no és capaç de decidir el seu futur. Llavors, clar... A partir d'aquí, doncs, dius, fa servir, doncs, dius...
Hi hauria molta gent que se la podria eliminar amb aquest criteri.
Efectivament.
També, encara que tinguis 3 anys, també no, encara no pots decidir el teu futur. I una persona gran, inclús tinguin...
O el parado, que no puede decidir su futuro de trabajo.
Bueno,
sí, no o una persona amb facultats mentals...
Exacte.
Limitades.
Alterades o limitades.
Sí. Llavors, clar, on poses els límits? I aquest sentit, de seguida, un se'n dona compte com tu ara mateix, doncs el fet que, ui, això com, quin, no és un criteri vàlid perquè, diguem-ne, quedaria molt obert i en el fons és bastant arbitrari. Llavors, clar, el tema és que a vegades es parla de la persona perquè té aquesta connotació de respecte del dret que a la persona, però també tenim, sobretot... Jo crec que el concepte clau és dir, és ésser humà o no és ésser humà? I aquí rau la clau. Diguem-ne, si és un ésser humà, és del nostre mateix espècie, del nostre mateix gènere, diguem-ne, doncs, i mereix el mateix respecte que jo tinc. I ja soc, en certa manera, aquí és un tema terminològic, com, així, ja és persona, certament, jurídicament, o l'estatut de l'embrió com a persona, no? Que a vegades parlem. Llavors, és important que nosaltres respectem el que hi ha un ésser humà, encara que sigui petit i des del moment de la concepció, doncs tingui tots els drets inherents a qualsevol altre ésser humà. Perquè no és una persona en potència, sinó que és un ésser humà, i en potència, doncs això, després parlarà i després potser correrà i després farà moltes més altres coses i pensarà i raonarà, etc. No?
Perquè el concepte jurídic de persona no entra en els arguments podríem dir que rebutjables d'aquests dos experts que parlen de...
No,
perquè,
veure,
la persona, per exemple, la legislació espanyola són 24 hores de vida, no? Per ser
bueno, però això jurídicament, sí. No, clar. La paraula persona la pots definir des de diferents perspectives i per tant acabes fent una mica el que vols amb aquesta paraula. Uh-huh. I és important, a vegades també documents de grups molt més propers als nostres que també diuen, no és persona fins a setmana 14, i per què? I aquí entrem en tot aquest tema arbitrari, absolutament arbitrari, de dir, per què hi ha lleis que permeten l'avortament fins a les 24, com a Holanda, sí, sí. O fins a les 16, o fins a les 14, o fins a les 12.
Les lleis de terminis, que és fixar un termini.
No, són aquestes, diguem,
sí.
d'unes setmanes, però sense tenir realment un criteri basat en la realitat. I és molt important que nosaltres reconeguem la realitat que tenim davant dels nassos. I això és molt important, perquè, tenim el gran avantatge de que nosaltres estem parlant de la realitat de les coses, no de constructes més o menys arbitraris que després, perquè ens pugui interessar per una cosa o una altra, doncs volem que les lleis ho reconeguin.
En definitiva, la revista Journal of Medical Ethics publicava aquest article, signat pels doctors Giubilini i Minerva, doctors italians.
Doncs aquesta és una revista que no té molt prestigi, però està dintre de l'òrbita de la British Medical Journal, per tenir una revista que sí que en té molt. I després també ha hagut de fer el director una nota com a... aclarint una mica el tema, però tampoc es desmarca massa.
La típica nota que no compartim necessàriament en l'opinió dels articulistes.
I és molt important el que diu la Isabel, no? De que La cosa, sembla que dintre la bioètica es pugui dir qualsevol cosa i quan surt a llum pública la gent s'escandalitza.
Ho hem de deixar aquí, però recordar que potser dintre de la visió negativa d'aquest article, doncs la part positiva és que hi ha hagut una reacció unànime a favor de la vida i això també ho destaquem. Gràcies, Isabel Viladomiu i Xavier Sobrevia. Fins dimarts vinent. Bon dia.
Bon dia.
Acabem el primer cafè de Ràdio Estel. Hem estat amb tots vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el David García, la Sara Cruz, la Carolina Costa i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Que tingueu molt bon dia. Fins demà a les 8. Que vagi bé.
Ràdio Estel.